les 10:50 estàvem comentant actualitat, perquè clar, resulta que ara ens acompanyen, penso que puc dir-ho, m'acompanyen dos companys de professió amb els que més a més he compartit en aquesta llarga o curta vida professional, que tenim unes quantes estones i uns quants ratets. I venen perquè acaben de complir 10 anys amb la seva proposta, amb la seva empresa, amb la seva, diguem, marca, ara ens ho explicaran, i els volíem reconèixer perquè els hi tenim estima, perquè i perquè en aquest món dels mitjans complir 10 anys és una cosa cada vegada més difícil, així que de seguida parlem de l'Eix Diari. I si parlem de l'Eix Diari, de qui hem de parlar? Doncs en Carles Castro, què tal? Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Carola.
I de la Laura Marín, molt bon dia, benvinguda també. D'entrada, enhorabona, perquè ara ho dèiem, Dic, 10 anys no és fàcil, Laura, em deies, no, ens ha costat, arribar fins aquí.
Ha estat difícil, ens hem currat molt, però estem molt contents del resultat d'haver fet 10 anys, que ens semblava una aventura. L'altre dia que celebràvem amb l'equip de l'Eix Diari, amb els col·laboradors, amb anunciants i sobretot amb lectors, dèiem, ostres, és que fa 10 anys pensàvem que començaven a pujar una muntanya molt complicada i tenim la sensació que ha passat molt ràpid, però que han passat tantes coses.
Oh, caram, és que en 10 anys han
passat coses,
moltes
anys,
coses.
I clar, el balanç superpositiu, contents.
Sí, però és veritat el que deia la Laura, que no dona la sensació que hagin passat 10 anys, Potser és que m'estic fent gran ja, i però 10 anys més els 11 que portàvem de Vilanova Digital, o sigui, fa 21 anys que estem aquí cada dia picant pedra amb el tema digital, que recordeu que els diaris digitals fa 20 anys tampoc no era, al principi quan fèiem el diari digital, que estàvem a Vilanova Digital, la gent es deia, però què és això?
No, clar, és que és un món molt recent, molt recent, i clar, amb un futur molt incert, i no només sí. El del món digital, sinó tots. Del món dels diaris, no? És a dir, és com que s'ajunten dues incerteses en el vostre cas.
Sí. I ja no només dels mitjans grans, o sigui, la premsa local està molt complicada. Els mitjans digitals encara estem navegant allò, a veure cap on va el món periodístic. És difícil, no? Està clar que tot ha canviat, tot és diferent i, bueno, la qüestió és adaptar-se i anar lluitant.
Entenc que en aquests 10 anys hi ha hagut algun moment que us hagueu sentit segurs, és a dir, o allò amb certa calma de dir, va, això ara va bé, ara em puc relaxar una mica, o és aquest humor en el que has d'estar sempre com atent?
Sí, l'alerta està sempre, ostres, i tant de bo que sigui així, A més, que en aquests 10 anys han passat moltes coses, com dèiem, però si fem perspectiva en 20 anys, hem viscut les pitjors crisis econòmiques de l'era moderna, segurament. També la transformació dels mitjans. No només la transformació digital de la societat, sinó els mitjans. 2007 vam tenir la pitjor crisi, segurament, dels mitjans des que va sortir la impremta. I encara estem aprenent cap a on van els mitjans. Nosaltres anem en el 10è aniversari, hem introduït o hem inaugurat una nova etapa, la que volem reivindicar la premsa local i reivindicar que els mitjans digitals també poden tenir una subscripció. Els lectors també s'han de sentir implicats i hem de posar en valor el periodisme local, doncs també demanant una mica un esforç econòmic perquè el periodisme lliure, independent i tot això que ens encanta i que tots defensem, doncs també té una contrapartida i té un cost. Uh-huh. I si volem ampliar redacció, ampliar continguts, fer una cobertura molt més independent de tot, doncs també necessitem
Clar, és que ara no hi haurà ningú que no sàpiga, però que Eix Diari és aquesta plataforma digital, d'alguna manera, que fa aquesta cobertura informativa de tot el que seria aquesta vegueria del Penedès, que és una cosa molt estranya i molt difosa, això de la vegueria.
Vaig
llegir una definició del Sixte Moral que feia Eix Diari, que em va semblar excel·lent, i passaré a llegir-la, perquè és que em va semblar que l'avança de ple en Sixte Moral, que a més d'això en sap una mica. I deia, l'Eix Diari és l'única estructura real d'aquesta vegueria del Penedès. I és que estic totalment d'acord, perquè això de la vegueria del Penedès és, de vegades sona una mica invent, de vegades dius vegueria i... És a dir, no, sentiment de vegueria, diguem, que sentiment no n'hi ha. No. Per tant, cobrir territorialment, no? Fin, cobrir territorialment sí, sí, sí. Un espai
tenir...
que no té sentiment, caram, Déu-n'hi-do, eh?
Ens consta tenir sentiment de comarca, sí. Ja no et dic de vegueria. Però bueno, això és serà un altre tema.
És veritat que hi ha moltes vegades que quan publiquem qualsevol cosa de qualsevol municipi del Garraf i utilitzem la paraula penedès, és... tens el primer comentari que et diu però escolta, que això és Garraf, que no és Penedès.
Que Sitges no és el Penedès. Bueno, pues, res. Per això hem fet moltes coses, en aquests 10 anys hem fet pedagogia de moltes coses, del que era la premsa digital, del que era la publicitat digital, però també hem fet, crec que queda falsa modestia i tal, però també tenim un paper important el que ha estat crear aquesta consciència de vegueria, perquè més enllà de les administracions...
De territori, absolutament.
La cohesió territorial, perquè la realitat, encara que no ens agradi el nom, encara que ho veiem una cosa... La realitat és que la gent de Vilanova treballa a Vilafranca, la de Vilafranca treballa a Sitges, la de Sitges treballa a Sant Sadurní. Tenim una realitat socioeconòmica comuna, però ens costa posar-li una etiqueta. Bueno, doncs si hem
sí,
contribuït d'alguna manera
sí.
A fer cohesió, doncs ja ens
clar,
donem per satisfets.
És veritat que aquí, no, i en el cas de Sitges, sobretot, hem mirat molt més cap a Barcelona, en canvi, si vas cap a territoris o més, poblacions més del Penedès o més pel sud, diguem, han mirat més cap a Tarragona, i llavors aquí ja... Però és veritat que és un territori que té nexes comuns i, sens dubte, un nexe comú és l'Eix Diari, perquè, d'alguna manera, sou referent informatiu en tot aquest territori, us heu convertit en un referent al llarg d'aquests 10 anys, és probable, no?, que al final la gent us vagi a buscar i fins i tot llegeixi o se n'adoni de notícies de municipis del Penedès que no llegiria de cap altra manera si no fos perquè esteu vosaltres. I compte, que és un territori complicat, eh? Perquè, clar, el Garraf som 6 municipis, però és que el Penedès és una bogeria.
És una bogeria.
No sé
som
com
47.
Aconseguiu arribar a tots aquests territoris informativament.
És complicat, és
complicat.
Tenim una xarxa de col·laboradors, després l'agenda que marquen els ajuntaments també ens implica, però és el que deies, no? que moltes informacions, molts municipis del Penedès o de la Baixa Anoia, que són les que formen part de la vegueria, no els coneixeríem si no passava un succés, que al final és amb el que et quedes sempre. Ai, aquest poble em sona, què va passar, no sé què. Doncs la realitat és que passen moltes més coses, hi ha iniciatives molt interessants i que nosaltres sí que tenim una bona audiència i tal, sobretot a les xarxes socials, és on veiem que aquestes notícies funcionen i que qualsevol iniciativa d'un poblet de l'Alt Penedès o de l'Anoia es llegeix des de Cubelles i diuen, ostres, doncs tant de bo el nostre municipi ho fes. I si es reactiven a coses amb aquesta comunicació fluida, amb aquesta... posar en comú informacions i notícies del territori, doncs també es fa cohesió, també es fa xarxa.
Perquè us sentiu referent, d'alguna manera sentiu que sou referent informatiu al territori?
Queda molt lleig dit,
sí,
diu, però sí, és veritat.
Però està clar que si mires les nostres xarxes socials, som els líders de les xarxes socials a tot el territori del Penedès, comptant tots els mitjans, administracions i d'allò. Però de totes maneres, amb el que estàveu parlant del territori, a mi em feia gràcia perquè moltes vegades des de Vilanova o des de Sitges agafem i anem al Teatre Barcelona. Quan penses allò en distàncies quilomètriques, de Vilanova al Vendrell hi ha 19 quilòmetres. De Vilanova a Vilafranca hi ha 19 quilòmetres. És res. A més, tenim una C15 que ens uneix perfecte. Exacte, és just el moment que nosaltres obrim. I, a més, tens una programació teatral, per dir-ho d'alguna manera, per ficar-me només en el teatre, que tens moltes coses molt a prop, més a prop del que ens sembla. I que, de vegades, la gent, per què no han d'anar al Museu Pau Casals a veure un concert de música clàssica? Si està aquí, està al costat, eh? La gent del Baix Penedès sí que mira cap a Garraf. La gent de l'Alt Penedès està claríssim que baixen aquí a comprar, pugen, nosaltres pugem a veure els castells. Vull dir que al final sí que som un territori que té una connexió. Penseu que el Garraf, el Penedès és la part final de la província de Barcelona i el Baix Penedès és la part final de la província de Tarragona. Per tant, o ens unim i comencem a fer coses conjuntes perquè la distància i el territori és molt petit, o no tirarem endavant. No queda una altra.
Clar, és un territori, a més, amb un potencial brutal, amb una diversitat, que tu deies, és que són municipis molt diferents. Ostres, això és una riquesa. Sí que ho complica tot molt, però és una riquesa perquè som molt potents en moltes matèries. Llavors hem d'aprofitar-ho i hem d'unir-nos. I crec que tornant al que preguntaves, ostres, les audiències ens donen suport. Llavors hi havia la necessitat informativa de posar en comú tot el que passava en aquest territori.
Mm-hmm. Sentiu, d'alguna manera, no sé si us arriba també, que d'alguna manera heu cobert informativament un espai que estava en buit.
Sí, sí, perquè vam arribar a un moment de replegament dels mitjans, dèiem abans de la crisi, la gran crisi dels mitjans del 2007-2008, va ser quan vam començar a articular tot això i, clar, era molt fàcil quedar-nos a la comarca del Garraf, que era un territori que coneixíem, que el tenim molt trepitjat, que hem treballat sempre, però havíem d'intentar ser una mica més ambiciosos. I apostar per una realitat.
I més enllà del territori, que el que dèiem, és un territori molt de nexe comú, amb moltes coses en comú, el que no hi és sentiment, el que passa que aquí entraríem a debatre perquè sentiment comarcal tampoc no en tenim gaire, no? I per exemple, la televisió comarcal, i d'això en sabem una mica, oi, Carles? És a dir, que al final aquí els sentiments acostumen a ser municipals, no?
I canvien molt,
exacte,
també, depèn del dia i del tema.
I són molt volubles. Una altra característica de l'Eix Diari és aquesta reivindicació del periodisme de proximitat, no? Que, d'altra banda, també ha estat sempre com molt estigmatitzat, molt relegat al tema escola, no? O inicis, és a dir, quan expliques que portes 15 anys treballant en el periodisme local, et miren una mica estrany, no? I moltes vegades, i això crec que ens ha passat a tots, no? Ostres, com és que no has fet el salt? Et diuen moltes vegades, no? I dius, és que això també és
com periodisme. Com si no hi haguessin més aspiracions personals o professionals. Dic, home, exacte, jo crec que és molt que és més complicat.
Reivindica aquest periodisme, no? El periodisme
és molt més complicat el que fem nosaltres, el que feu vosaltres, que a més depèn de quin tema toques, incomodes amb uns o amb altres, que són els que et trobaràs o a la porta de l'escola quan vagis a recollir la nena,
o a la terrassa del bar,
o comprant al mercat. És molt més això que parlar de la guerra d'Ucrània, que amb totes les diferències del món, però clar, no et trobaràs a ningú implicat directament que et digui, pues jo no crec que això sigui tal qual o...
Doncs sí, que moltes vegades saps que toques, no?, a gent amb la que fins i tot pots tenir vincle, eh? És a dir, que has d'estar constantment jugant amb això, no?
A veure, i també és veritat que la premsa local ha de fer d'escola de periodisme, lògicament, està claríssim,
sí, sí, sí.
Però no hem de menysprear la feina de periodista que fa premsa local i està cada dia al seu municipi. Com deia la Laura, o com comentaves tu, jo crec que és, té més perill fer premsa local que fer premsa a Barcelona. I a més, jo crec que tots hem tocat premsa fora del territori. Sí. Però no és el mateix que tu estiguis parlant de qualsevol tema, de qualsevol alcalde o alcaldessa, de qualsevol municipi que tens a prop, que, com diu la Laura, després te'l trobes i et mirarà malament o et dirà
que... O et dirà, clar, si és que és això, i has d'assumir aquest risc, perquè és la nostra feina i perquè és el que dius, no? Hem de posar en valor el periodisme local, perquè es pot fer bon periodisme treballant a Barcelona o treballant des de casa teva.
Uh-huh. No,
no, és independent.
De proximitat, que entenc que no sé qui és més agraït amb aquest periodisme de proximitat o amb aquesta informació, diguem, de proximitat, si és el lector, si és el polític, és a dir, el que mana d'alguna manera. No sé si...
És com sentiu. Tot, depèn del dia i depèn del tema. No?
Bueno, pensa que ara, per exemple, els polítics locals, està claríssim que qualsevol polític de qualsevol municipi de la Vegueria de Penedès m'interessa més que nosaltres li cobrim una notícia a vosaltres que no pas no pretendran que la Vanguardia els hi cobreixi res. No, no, hi ha temes que no transcendeixen a la premsa nacional. Per tant, si no existissin els mitjans locals, no sé a qui li acabaran explicant els seus temes.
Clar, és que ens retroalimentem, segur, però ens necessitem. I les administracions, les institucions locals ho han de saber, que necessiten una premsa local forta i diversa, i quan també és competència hi hagi, molt més enriquidor pel municipi, per la comarca i per la democràcia.
Rebeu trucades o pressions apretades? N'heu rebut?
Sí.
I tant.
Sí.
És a dir, això no és un bulo, això passa.
Bueno,
però també en el món local,
Però escolta, però és normal que passi, perquè a més tenen més confiança i tenen el teu telèfon, o el que deia l'obra, te'l trobes al carrer
trobes,
i llavors et paren i et diuen, hòstia, amb allò potser... Bueno, és normal, però és una bona senyal.
Sí, senyal que ens segueixen, que els interessa explicar la seva versió perquè saben que tenim un ressò i que la gent ens
segueix. Us llegeix.
Ens interessa, bueno, i és el que toca. Bueno, aquesta feina és així.
Sí, sí, s'ha
l'equilibri i el joc és aquest.
S'ha d'anar gestionant. Laura, deies abans, en aquests 10 anys hem viscut una mica de tot, no? I situacions greus. La darrera va ser aquesta, la pandèmia. El que passa que la pandèmia, vosaltres... us va anar bé? Que és un, sí. És un, no? És d'aquells pocs exemples als que la pandèmia, doncs, escolta, me'ls ha anat bé. I mira, dius, ja mal per bé, no? Diu que si ha de venir una cosa terrible, està bé que algú li vagi bé.
Ja, però pensa que en aquells moments teníem la gent tancadets a casa, que l'únic que volien era informació de què estava passant, si podien sortir, si podien treure el gos, si podien anar amb mascareta, si no havien d'anar amb el gel, saps? Clar, nosaltres ens va anar bé perquè nosaltres podíem treballar, seguim treballant digitalment i no teníem cap problema. Clar, és el moment que les audiències es disparen, bueno, rècords d'audiències.
Sí, rècords de superar els 200.000 lectors únics al mes, vull dir... però perquè la pandèmia, amb tot el que implicava, tornava a posar de relleu la necessitat de tenir premsa local, premsa de proximitat, un altre cop, perquè posaves la tele i t'explicaven tot el que passava al món
i a Barcelona.
I a Barcelona, diguem, per ser clars. Però tu també volies saber que si havies d'anar al teu ajuntament, si necessitaves reclamar voluntaris per una persona amb dependència del teu poble, no del que passava a Barcelona, a Brussel·les
o a la Xina.
O on fos, clar. I és en aquestes situacions on es reivindica el paper de la premsa local, del periodisme local.
Uh-huh. Se'n diu, però, que aquesta reivindicació de la premsa local i de la premsa de proximitat la fem sobretot els que hi treballem? És a dir, que de vegades...
Sí.
No? És a dir,
sí.
Ni tan sols des de... Ara comentàveu, des de les institucions, diguem, o des dels polítics d'àmbit local, ni tan sols, que encara moltes vegades tenen aspiracions de ser portada de La Vanguardia, que és una cosa amb la que ens hem trobat tots, no? Que dius, per què costa tant? Per què costa tant que la gent reconegui aquesta informació quan després es demostra que en moments com ara que explicava o no, en la pandèmia, realment és, la gent és la que necessita i és la que va buscar.
Clar, però és que jo crec que hi ha vegades que la gent que dirigeix les administracions locals no se n'adonen de la necessitat que tenen dels mitjans locals. No se n'adonen. Una portada a La Vanguardia, en aquest territori, amb el Garraf, per exemple, que jo recordi que durant 30 anys ni fet de corresponsal, han sigut 3 portades. Quan explota la pirotècnia de Canyelles, Romario fotent-se d'allò aquí a Sitges...
Home, l'Atlàntida!
I poca cosa més. De veritat, es pensen que el lector que ells necessiten per explicar la seva tasca diària és el que està a Barcelona?
Però és curiós, Carles, i ho saps tan bé com jo, que sí. És a dir, que
sí,
encara s'ho pensen, eh?
Perquè es pensen que amb aquest minutet de glòria, de projecció exterior, ja en tenen prou. Però el que han de... Però jo crec que al final els ajuntaments és que hem estat sempre, i a més en aquesta comarca que ha tingut una gran tradició de premsa local,
sí.
Teníem molts mitjans,
si
tenim 15 anys enrere, hi havia molts mitjans privats, públics, hi havia una... Llavors ens han donat per fet, i ara que quedem poquets és quan ens busquen, i és quan espero que vagin prenent consciència que ens necessiten, que els necessitem, que han d'invertir en els mitjans perquè són el canal de comunicació que tenen directe amb el ciutadà.
És que aquí està la cosa, eh?
És que és això.
Cal invertir, no?
I que un titular a La Vanguardia, com dèiem, fantàstic, estupendo, i serà una cosa meravellosa, però que no són 24 hores al dia com servim els mitjans que estem aquí.
I per això és com el moment de reivindicar-se, no? De fer passes endavant. Abans parlàveu la passa endavant, no? Ara arribàvem a aquests 10 anys, en el vostre cas la feu a través d'aquest mode, no? De subscriptors, no? De buscar què és el que oferireu, és a dir, que és el, ara en aquests moments sou una plataforma digital d'accés gratuït, no? És a dir, tothom pot accedir a l'Eix Diari i accedir a tota la informació que publiqueu, que bé són informacions, diguem, institucionals dels ajuntaments o notícies d'alguna manera treballades per vosaltres o anuncis necrològiques, de tot. Ara afegireu un apartat per subscriptors. Què tindran aquests subscriptors, no? Que d'alguna manera, quin serà el valor afegit per aquesta gent que subscrigui?
En certa manera, li hem dit subscriptors, però podíem haver-li dit mecenes, era una paraula que no ens acaba de convèncer. El que estem buscant és que el nostre lector ens doni suport. Llavors, un dels nostres valors són els butlletins diaris que enviem cada dia. Llavors, a partir del 19 de febrer...
Un butlletí...
De desembre,
ara aclarim, perquè ara si algun... Són uns butlletins, a dir, fan com una moda de resum, perquè algú ens entengui, no?
Sí, és un butlletí de titulars amb les notícies més destacades del dia.
Ah, exacte, és a dir, perquè hi ha gent... mandrosos, com som molts, que diem, jo em llevo avui, a veure què ha passat avui aquí al meu territori. Doncs a través d'aquest butlletí, no? Correcte. Saps les 5 coses principals que s'ha de saber aquell dia.
Tens les notes d'agenda, tens el que ha passat el dia abans, tens un petit resum que t'arriba cada matí, en el moment que tu et despertes ja el tens allà. Llavors, el que estem demanant és això, que els nostres electors creguin en la nostra feina i ens donguin suport amb una quantitat econòmica molt minsa.
Minsa, sí.
És un preu molt, molt, molt assequible per a tothom. I el que hem decidit, finalment, és no tancar les notícies, no només els subscriptors, perquè tothom ha de tenir dret a poder llegir les notícies.
D'acord.
O sigui, el que estem demanant és, nois, confieu en nosaltres, ajudeu-nos. Ajudeu-nos a poder seguir mantenint el d'allò, poder ampliar la redacció, poder treballar més els temes, poder fer més coses de les que estem fent ara.
Perquè com es manté ara una plataforma digital com la vostra? Es manté de publicitat única i
únicament? Nosaltres som una empresa local, ho sabeu, no tenim cap grup mediàtic al darrere, per lo bo i per lo dolent. Mm-hmm. Llavors ens financem amb la publicitat que tenim d'institucional i d'empresa privada.
Hi ha hagut mai alguna trucada o alguna voluntat d'associar-se a algun grup mediàtic més potent?
Algun, sí.
Interès per part d'ells, diguéssim?
Sí.
Negativa sempre per part vostra?
Sí.
O us heu arribat a estudiar? No.
No. Hem escoltat totes les propostes perquè són ben rebudes. Però no ens quadrava amb el projecte, amb la idea que tenim del que és el periodisme local, com tornant a la reivindicació aquesta, I ara demanàvem aquesta subscripció per posar en valor la feina que fem, però no ens semblava que quadrés amb el nostre ideari de mitjà digital.
Per un tema
local.
De pèrdua de llibertat, d'alguna manera que et marca una certa línia editorial, no?
Clar, és que al final t'acabaran marcant la línia editorial. Sí que és veritat que als grans grups aquests els interessava tindre un peu al territori. Si t'hi fixes, els grans, que ja no cal que els anomenem, però tots sabem de qui estem parlant, han anat cobrint territori. Com ho han fet? Arribaven a un mitjà digital petit, de territori més local, i eren, nois, vens a la meva plataforma, jo et preparo, no sé què, tu busques... No, nosaltres vam néixer sols i seguirem sols. La línia la marquem nosaltres. No podem esperar que vingui un senyor gran a salvar-nos la vida.
De
o la
fet,
salvem nosaltres o ningú.
Jo crec que un dels grans valors d'Ares Diari, i que ara m'explicareu si és secret, perquè crec que és una de les grans dificultats d'aquesta feina, és que tenir una línia editorial que no casa amb ningú.
Bueno,
no? És a dir, aquesta com... independència que heu sabut mantenir, no? De tot color polític, perquè que jo sàpiga o pel que jo llegeixo, no s'associa, no? Ni no tenir una associació directa a un color polític. I no és fàcil això, perquè al final és molt fàcil, o moltes vegades és fàcil caure d'alguna manera, no? En associacions, no? En colors, no sé què, i sabem... Clar, és veritat que és el que dèiem, no? Que no és un territori tan tancat o tan marcat, no? De la vegueria, però no sé com ho feu això, és a dir, com aconseguiu d'alguna manera mantenir aquesta, no? O mantenir-vos aïllats de colors polítics.
Al final, a la política local tampoc no veus grans diferències polítiques entre un partit i un altre. Per tant, nosaltres el que teníem clar és que tots els partits que tenen representació municipal tenen dret al seu espai per poder explicar la seva veu. Punto i final. A nosaltres ens han acusat de ser socialistes, d'Esquerra, del PP...
De Junts,
de Vox diria que no, per sort...
No.
Encara
com
no,
que no hi ha representació, és més fàcil
no,
mantenir-nos
igual
més.
Igual amb les properes...
Sí, amb les properes...
Ens caurà aquest món a tots, eh?
Sí, i tindrem un debat sobre la taula, perquè amb representació se'ls ha de donar la cobertura.
Sí,
per
sí.
Molt que repudis tot el que representen, tot el seu discurs d'odi, i però clar, si obtenen representació i són partits legals, què cony?
Sí,
és
sí.
Molt complicat, serà sí. Molt complicat gestionar-ho. Tant de bo no ens trobem, però que l'escenari el tenim aquí,
sí,
que no queda gaire per trobar-nos amb aquest marrón.
I ens hi trobarem tots, i vaja, aquí la ràdio també, tothom qui té representació té espai a la ràdio, és que això d'alguna manera és un tema que permet la llei i per tant d'alguna manera has de
clar,
donar aquest espai. Altra cosa és fer propagandes.
No, clar, és molt trist, sí. Però clar, si són partits legals és que no ens inventarem nosaltres
ens
la llei.
Ens hi vam trobar amb això al principi, perquè recordeu que Plataforma per Catalunya, que era un dels de les mares de Vox, ja tenia representació al Vendrell i tenia 5 regidors.
I el Vendrell tenia un pes molt gran a l'Ajuntament.
Sí, sí, i va ser molt difícil perquè clar, era segons quines coses al final sí que hi ha una miqueta de censura i segons quines coses no els hi podies publicar perquè eren claríssimament...
Vulneraven qualsevol codi ètic.
Però
clar, també el Vendrell es va, va ser més fàcil perquè tota l'oposició va fer front comú contra.
Clar, ara mateix estic, que m'expliqueu això del Vendrell, penso, no, com aconseguiu no liar-vos? És a dir, perquè clar, el territori és enorme i deveu tenir, jo tindria un cacau mental de grups polítics, de governs, de cada un dels municipis, de partits, al llarg d'aquests 10 anys, a més en un territori tan divers, en el que sabem que hi ha municipis que són complicadíssims, en els que cada vegada hi ha més varietat, diguem, dins de cada municipi, no de grups, com aconseguiu d'alguna manera entrar totes aquestes idees, eh?
No vol dir que alguna vegada ens liem i és...
liem, sí.
Allà qui manava, saps? Perquè...
I hagis de tirar de la hemeroteca.
Perquè els però... municipis petits són molt complicats. Hi ha uns pactes estranys, bueno, pactes estranys hi ha a tot arreu, però vull dir, els municipis petits encara es nota més, no? Llavors és molt més difícil, i de vegades et trobes allò, Santa Maria de Tous, no?
Sant Martí de Tous.
I és, ostres, allà qui era qui governava? I és el que diu la Laura, al final has d'acabar, perquè si no et liaries...
Sí, després passen allò, que hi ha coses que de vegades senten al Parlament, no? Són coses inaudites, aquest voti el mateix que aquest altre, i penses, home, en el món local...
Passegeu-vos un poc, una miqueta sí, pel territori.
Es veu absolutament de tot, no? És a dir, entenc que heu vist, diguem, associacions de les més diverses possibles, no?
Home, escolta'm, estem a Sitges, eh?
Sí.
Recordem tots els pactes que hi ha hagut a Sitges? Jo crec que hem jugat totes les cartes possibles, no sé si queda alguna més, eh?
Alguna però... deu quedar, però no gaires, eh?
No gaires, eh?
No gaires.
Clar,
no,
és que és difícil.
Després entenc que hi ha municipis tradicionalment més complicats, no?
Bueno,
sí.
O més difícils,
tots
complicats,
tenim un
diguem.
Nom,
okay. No, volíem parlar de Cubelles, noms, però ara que ho dius, no.
Hi ha pactes molt... Hi ha municipis difícils.
Però en certa manera és el que us deia abans, clar, és que la política municipal al final tampoc, els diferents partits tampoc no hi ha tantes diferències ideològiques entre uns i els altres. Al final, qualsevol que es presenta en un partit polític per representar el seu municipi, el que vol és el millor pel seu municipi, amb els seus petits tics de color polític, però
sí,
poca cosa més.
I a més, manen molt més les afinitats personals, perquè al final és amb qui anaves al col·le o sí, el coneixes de tota la vida, i els pactes es... segueixen més així que no pas amb els colors polítics. També hem vist que després, quan el context nacional es complica o es tensiona, aquests pactes es trenquen.
Clar.
És que les hem vist de tots els colors, diguem.
No parlem de Vilanova, ara.
No, ara no parlem de Vilanova. Vull dir que és que tenint allà un caldo de cultiu molt interessant.
Déu-n'hi-do la... ja podríem fer un bon anàlisi polític, eh? Amb tots dos. En aquests 10 anys, Laura, Carles, la notícia que més mal us ha fet publicar? O les notícies.
Ostres, és molt complicat. Però jo crec que el crim de la Laia va ser de les més complicades.
El de la nena de Vilanova, no?
La nena de Vilanova, perquè va ser, es va precipitar, sí.
Mira, posa la pedra.
Sí, sí, es va precipitar tot molt. Va ser com l'alarma que van donar la família. De seguida ens van enviar les fotos perquè publiquéssim a les xarxes perquè havia desaparegut. I en 2 hores s'havia precipitat tot. Després coneixíem molt la família... Hem seguit el procés i va ser de les coses més colpidores, jo crec, eh? Perquè a més la mobilització que hi va haver a Vilanova, a tota la comarca. Eh?
Sí, sí, bueno, de fet a nivell nacional, per exemple, un cas que
sí.
va transcendir, diguem, a
tot nivell.
El que passa que, clar, el que deies, no? Qui toca... Ara comentaves, jo, la família ens envia les fotografies, això passa, és a dir, d'alguna manera,
sí,
gràcies
sí.
a això, no? També?
Bueno, clar, és que en un principi
l'havien perdut.
Una nena que s'havia perdut, saps?
Clar, van publicar les fotos per... van volar per les xarxes perquè la veritat és que aquestes crides funcionen molt bé. En una hora tenia, no sé, 10.000 reproduccions aquella foto i clar, al final
i
va
més,
ser...
Recordo que quan jo vaig arribar a la porta de la casa hi havia grups de ciutadans que s'havien organitzat individualment per fer patrulles i recerca a veure si la trobaven. Quan
bé, no havia
ens
sortit,
entenem que està
clar.
Sí. No, una història terrible, que entenc que no, quan s'ha publicat aquestes coses, i a més hi ha un cert vincle amb la família de proximitat, doncs perquè ni que fos el coneguessis, perquè coincidíeu al fort de pa, doncs aquestes coses afecten. Aquesta la que més us ha costat, la que més us ha agradat, o la que més heu gaudit, heu dit, home, i ara això estem molt contents de poder publicar aquesta notícia, hi ha alguna que recordeu amb especial estima?
És complicat,
no sé,
eh?
Aquesta és més complicada.
Sí.
Potser el desè aniversari, que hem arribat a 10 anys.
Home,
no està en sí, el rècord. Sí.
Ens va
no
faltar
sé.
El pastís allò, sí. Espelmes, allò que soc molt golafre. Sí, o sigui, poder publicar, si fa 10 anys ens preguntes això, t'haguéssim dit aquesta mateixa, eh? És poder publicar que arribem als 10 anys i aguantem aquí...
Sí.
No,
potser
no, no teníem molt clar que haguéssim pogut aguantar.
No, no. però no sé, així de positives que... Potser bueno, són les que menys et queden, no?
Sí.
És que sí, de vegades...
És trist, clar, és molt trist, sí. Però és així. Així sí, com sí. Quan dius les més dures, de seguida et ve personalment o perquè va ser més... Però així de positives, no sé.
És a dir, en 10 anys tampoc ha passat res, entenc, extremadament...
Positiu pel territori.
Il·lusionant el
bueno,
territori.
Però escolta'm, com a premsa hem de ser una mica crítics, per tant...
Fem-ho.
A qualsevol cosa bona sempre li trobarem la punta de que...
Però,
per tant,
no?
De que no és tan bo.
Sempre...
Hem inaugurat un parc comercial. Ai, que bé, mira, pobres els de Ribes.
Sempre li trobarem un però. Llegien, no sé si era un article sobre el vostre desè aniversari que parlava del vostre públic i que tenia una mica com el repte d'atraure el públic jove, no? És que jo diria que és el repte que tenim tots els mitjans, no?
Sí.
En general.
Jo crec que és l'assignatura pendent, no?
Sí.
Del periodisme, no local,
no,
en general.
No, exacte, en tots els àmbits. Sí, també
atraure
ens passa a nosaltres.
Aquest públic que no li interessa el que expliquem o com ho expliquem o no els interessa l'actualitat. Vull dir, jo crec que hem d'assumir la responsabilitat perquè els hem de fer atractius. Pues alguna cosa està passant, no?
No hi arribem. No hi arribarem.
És un problema de canal? És un problema de contingut?
No,
de què creieu?
No crec que sigui de canal, perquè nosaltres, a part de la web, estem a Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, tot. La gent jove, l'altre dia escoltava algú que deia que no volien veure l'informatiu quan tenien els crios a casa perquè no volen sentir notícies dolentes. Volen entretenir-se. Per tant, ells la informació... local...
Pura i dura no els interessa.
No els interessa. Ells prefereixen veure un vídeo, no gaire esforç, o sigui, lo de llegir i ser crítics s'han oblidat completament, i ells prefereixen passar les imatges de les històries
sí, les històries d'Instagram, crec que és l'únic canal ara mateix que podem arribar al públic jove, o almenys nosaltres.
I la informació de serveis, o sigui, l'agenda sí que els interessa perquè volen saber si hi ha un concert, si hi ha un festival, si hi ha un campionat de futbol, aquestes coses els interessen. La política no volen saber absolutament res de res. Les coses que passen al municipi que els hi afecten, no volen saber-les. És complicat.
Sí, sí,
però és el repte, perquè són els nostres lectors d'aquí 4 dies.
No, és el que deia la Laura, jo no sé si canviarà. Ja l'altre dia un periodista fent anàlisi justament d'això deia que és que el problema és que no, diu, no els hi ha d'interessar.
No.
És a dir, deia, d'alguna manera el que venia a dir és tampoc als adults moltes vegades ens interessa tot el que llegim als diaris, i amb això ja estic bastant d'acord.
Sí, sí.
El que passa que moltes vegades és com aquesta necessitat o voluntat, no?, de saber què ha passat, no? I no necessàriament de buscar només el que t'interessa, no? És a dir,
bueno,
saber...
que també és una responsabilitat,
exacte,
estar informat i...
I aleshores, clar, aquí hi havia com una mica de divergència en el sentit de fins a quin punt és responsabilitat de tots els que estem en aquests mitjans i fins a quin punt els joves també han de fer una mica com de canvi de xip, que no sé si té a veure, és un tema que té amb l'edat, però queda clar que és la gran assignatura pendent, no només dels mitjans locals, sinó de tots els mitjans, perquè la tele, no sé, no la veuen per res.
La televisió lineal no la
no
veu
saben,
cap jove.
No saben què és, és a dir...
Ni quins canals existeixen,
no,
és evident.
Aquí passen de vegades nens i joves, aquí a la ràdio els dius que és un transistor i no saben què és un transistor, és a dir, ni tan sols la ràdio convencional, i com a molt escolten podcast, que això sí que funciona, i és veritat que aquí amb els joves hi ha com un salt aquí enorme que no aconseguim
sí, perquè a més
arribar.
És quan més es consumeix contingut audiovisual quan
sí,
més,
final...
perquè diguem el podcast que és l'evolució moderna de la ràdio o entre els joves ho peta.
Sí, absolutament.
Doncs llavors el canal funciona, el format funciona, la ràdio no ha mort, té aquesta evolució cap al podcast en aquest perfil de consumidor. Llavors alguna cosa està fallant. Potser és que cal
serem
també...
Serem nosaltres que
també cal educar,
els comunicadors.
No? Clar, en la necessitat de sentir-se informat, perquè després passa el que passa amb les fake news i amb creure's abans un WhatsApp d'un col·lega que no pas amb un titular d'una capçalera històrica. Perquè consideren que és manipulació, està comprat... Clar, tots tenim responsabilitat, però també... L'educació és important, s'ha de fer pedagogia de la necessitat del periodisme.
I a més els joves consumeixen una informació molt més banal. No? Jo de vegades, amb els meus nebots, que estan en una franja entre els 16 i els 25, quan hi parlo i m'expliquen que s'han estat 4 hores escoltant un youtuber que està parlant de jocs, mentre ell juga, està explicant allò, penso, però què li trobeu? No? Jo intento preguntar-los perquè m'interessa saber què és... Ah, no, perquè és divertit, perquè és... Twitch. tenim un personatge del territori.
Ja tenim el Romero, que ho està petant
el
màxim.
El Romerito, sí, que ho està petant. Bueno, és un to molt més distès.
És entreteniment pur, eh?
És entreteniment.
Clar, és un altre llenguatge.
Ja no és informació. No? Ja és diferent, m'entens? Sí, i allà s'hi poden passar moltes hores escoltant el Gerard explicant a qui fitxa el Barça o qui deixa de fitxar o qui l'ha cagat o qui s'ha entrat
amb el Barça. O especulant sobre qui, perquè el que deia la Carola no, no és informació, no?
No, no, és espectacle.
No, no, és una altra cosa.
Que ens n'alegrem molt, per cert,
sí, sí,
i pel nostre Romero, que ens n'alegrem moltíssim que li vagi també les coses, per cert. Parla, que abans que parlàvem d'escola, que en Romero, entre altres coses, va començar aquí al territori, perquè tots hem coincidit amb ell alguna vegada en aquesta trajectòria. Carles, Laura, moltíssimes gràcies per la visita.
Amb vosaltres.
Enhorabona per aquests 10 anys.
Moltes
gràcies.
Tant
de bon siguin 20 i puguem tornar a celebrar i puguem tenir aquí una altra conversa analitzant el territori. Aquest territori pagaria Penedès Garraf, que és aquesta cosa difícil d'explicar. Però
difícil.
Que l'estructura que millor explica és l'Eix Diari.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carola.